a que dijous comença la 25a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Fer possible la pau és el tema central de l'edició d'enguany. Parlem amb l'Arcadi Oliveras, president d'Unipau, perquè ens expliqui el leitmotiv d'aquesta edició. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bé, Arcadi, primer que res volia que ens expliquessis què vol dir fer possible la pau.
Bé, la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès ja fa 25 anys, precisament demà passat començarem la 25a edició, que el que intenta és això, fer possible la pau a través d'una de les facetes, que és conèixer els conflictes, conèixer els problemes que porten a la violència, que porten a la desigualtat, que porten, al cap i a la fi, en el conflicte en el món. I un cop entenem, un cop analitzats aquest conflicte, doncs per part d'aquells que tenen responsabilitats polítiques i socials, es poden fer coses per tal d'avançar cap a la pau. I aquest any intentem fer això. El que passa és que ho intentem fer, a diferència del que hem fet en anys anteriors, doncs des d'una visió, diguem-ne, més panoràmica, veure totes les facetes que toquen la pau, perquè entenem que una celebració de 25 anys mereix aquesta visió una mica més global.
Bé, has parlat de factors transversals que fan possible la pau, entre drets humans, democràcia, justícia econòmica, desarmament, educació, etc. A la gent que no pot assistir a tot el curs, quins conferenciants destacaries que no s'haurien de perdre?
Bé, jo diria que pràcticament a tothom que invitem considerem que són persones que val molt la pena que vinguin i que tenen doncs mèrits suficients com perquè puguem estar treballant amb ells. Ara, potser valdria la pena que alguns doncs els tinguéssim ben presents. Per exemple, el dia primer dels drets humans, doncs tindrem el Eduard Ibáñez, que és un gran expert en temes de drets humans. Tindrem el Jesús Núñez, que és una persona que ve de Madrid, codirector de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes, que és una persona que està, diguem-ne, molt, molt dutxa, molt preparada en temes de conflictes internacionals. En Jaume Saura, que és el director, el president, millor dit, de l'Institut de Drets Humans a Catalunya. També jo diria que tenim aquí una persona que avui en dia és responsable de moltes activitats a Catalunya, que parlarà el dimarts, que és en Jordi Calvo, que parlarà d'això que se'n diuen els fòrums socials mundials, que són aquestes actuacions que es tenen doncs, en el seu moment per respondre en aquesta, diguem, de diversitat i globalització, que és una mica contradictòria. Podríem parlar també doncs d'en Jordi Ugell, d'en Joan Togores. En Joan Togores és un tractor de la Universitat de Barcelona, una persona que jo penso que explicarà clarividentment tots els temes de la crisi, i això ho farà el dimarts 17, i en Jordi Ugell també ens parlarà una mica del rol de les organitzacions internacionals al mateix dia. Tenim a la Gabriela la Serra, una persona que ha passat una part de la seva vida mèrita de dina, que coneix molt bé els conflictes dels pobles indígenes, que també ens explicarà. En Dani Gómez, que potser és un expert en temes financers de les finances del Tercer Món. Podríem parlar amb Francesc Mateu, és el director d'Intermón. Intermón és una ONG que fa una llarguíssima tasca de cooperació per edificar la pau. Ell parlarà doncs el diumenge. El dilluns doncs parlarem potser amb un dels millors experts que tenim a Catalunya en temes de mobilització, que és en Pere Ortega, i un altre company seu, que és en Jordi Amadans, i una altra companya, que és la Vica Font. També en temes d'educació, que ho farem el dimarts, tenim aquí persones que saben el tema de tota la vida, com pot ser en Paco Gascón, com pot ser la Carmen Magallón, com pot ser en Joan Botam, el mateix Alfons Banda, i finalment tenim aquí el darrer dia doncs, el nostre president honorari, que és un Premi Nobel de la Pau, el Fabrés Esquivel, que ens farà la conferència de clausura, un professor de la Universitat de Granada, que és el José Ángel Ruiz Jiménez, molt expert en temes de processos de pau, i també, naturalment, el nostre historiador de capçalera, que és en Perceval, que és un company que també organitza la Universitat de la Pau i que, en certa manera, és molt sovint l'ànima dels nostres programes. No és tot el programa el que he dit, però és una mica allò, un repàs del que s'estarà fent.
Bé, sembla un programa molt complet. Fa poc que heu fet 25 anys i et recordo que ens vas dir aquí a Cugat.cat que un dels reptes de d'aquesta celebració és que volien internacionalitzar la Universitat de la Pau. Heu pensat fer algunes edicions a fora de Catalunya, a fora d'Espanya? Què vol dir internacionalitzar la Universitat de la Pau?
Bé, internacionalitzar vol dir, d'una banda, assistència internacional, que sempre n'hi ha hagut, encara que potser hi va haver-hi més, per una qüestió financera els primers anys que no fos aquests tres anys, vol dir intercanvis amb altres universitats. Fa uns certs anys havíem fet intercanvis amb universitats de Mèxic, havíem fet intercanvis amb grups del Madrid, havíem fet intercanvis amb universitats belgues, això seria un nivell d'internacionalització. també hem pensat doncs, que insistir en universitats italianes, i per tant hi hauria dues coses, per una banda que hi hagin assistents de fora, i que per l'altra banda hi hagin programes d'intercanvi doncs, amb altres universitats i altres centres d'estudis que arreu d'Europa o arreu del món també es preocupen per la pau. Però evidentment tot això requereix, al moment que et parles de qüestions internacionals, requereix traduccions, requereix viatges, i en resumides comptes requereix diners. I donant les circumstàncies difícils que ara s'estan atrevessant, no sembla que sigui el moment més propici, tot i que no volem oblidar, perquè tal com vaig dir, aquest és un repte bàsic en aquest moment.
La sessió inaugural correrà pel teu compte. Veig que parlaràs del futur de la pau. Quin creus que és el futur de la pau ara a començaments del segle XXI?
Bé, potser el mateix que en el segle XX, que en el segle XIX, al llarg de la humanitat, però amb una diferència. Amb una diferència que és important i que s'ha de tenir en compte. Estem, com diuen molt bé alguns companys, una campanya que es diu Pobresa Zero, en la primera generació en la història humana que tenim tots els recursos perquè la gent pugui viure bé i perquè no s'hagin de barallar els uns amb els altres. Jo que sé, el segle XVIII, el segle XIX, doncs si hi havia una mala collita, si hi havia una sequera, si hi havia una inundació, si hi havia una gelada, doncs la gent es quedava sense menjar i si volia menjar havia d'anar a casa del veí a prendre de menjar per menjar ell. Avui en dia, afortunadament, tenim els recursos perquè això no passi. I per tant, si abans de la guerra la gent la justificava dient que volia sobreviure, avui en dia les guerres per sobreviure no queden justificades. Per tant, tenim una esperança més gran en aquest començament del segle XXI que no pas abans. I en conseqüència hem d'actuar de manera que l'egoisme, que és el que porta en aquests conflictes, desaparegui, aquests interessos econòmics que són dominants gairebé sempre per part d'un petit grup privilegiat de rics, doncs no tingui tanta força com abans, i en canvi sigui la humanitat en general la que pugui disfrutar d'aquest benestar que sens dubte la Terra li pot oferir.
Dius que ara tenim els recursos necessaris per assolir la pau. Ara de qui depenen? De les petites iniciatives, dels governs? Qui serien els protagonistes al segle XXI d'aquesta transformació cap a la pau?
Avui en dia hi ha alguns que són gent amb uns poders enormes privilegiats. M'estic referint, per exemple, als mercats financers, m'estic referint a grans companyies transnacionals, a grans mitjans de comunicació, que avui en dia dominen l'opinió pública, dominen els polítics, dominen les decisions. Per això és per desgràcia el que passa. El que hauria de ser protagonista és el poble. I avui en dia, per exemple, ja estem veient doncs, que gràcies a internet i gràcies a coses per l'estil, els ciutadans ja són capaços de mobilitzar-se, són capaços de dividir la seva, i han vist que evidentment en moltes reunions diferents com s'està avançant, i tinc l'impressió que aquest a la llarga, si no a la curta, perquè a la curta encara falta moltes transformacions, haurà de ser el protagonista d'aquesta nova situació social i política. I tinc l'impressió que cursos com el nostre doncs, ens fan veure una mica quins són aquests mecanismes i ens ajuden a tenir aquesta participació activa. A la llarga, el protagonista ha de ser el ciutadà, ha de ser el poble, encara que de moment encara tingui dificultats per ser-ho.
Ha ressaltat el paper d'internet com a nou protagonista en la manera en la que es comuniquen els moviments pacifistes. Quin creus que és el futur dels moviments pacifistes?
Bé, el moviment pacifista ha de seguir treballant primer amb el que ha treballat sempre, que és amb establir condicions de pau, negociació en el moment dels conflictes. Cap conflicte que acabi en guerra i que acabi en una guerra en què un guanyi sobre l'altre es resol bé. Tots els conflictes que deriven en guerra es resolen malament. Per tant, el que cal és que la pau treballi per la resolució de conflictes, per al diàleg. I a més treballi per una altra cosa molt important a la qual la Universitat de la Pau s'hi dedica, que és la desmilitarització. És inacceptable, per exemple, el tipus de despesa militar que fins i tot l'estat espanyol es té. Només diria una dada que és sorprenent i escandalosa. Resulta que ara, l'any que ve, el govern ha decidit no pujar les pensions, perquè diu que això és un estalvi important. Resulta que és un estalvi de 1.500 milions d'euros. I 1.500 milions d'euros és exactament el mateix que Espanya es gasta cada any construint un avió de combat. Això és impresentable. Accions d'aquest tipus no es poden fer i això no és altra cosa que promoure la guerra i promoure el malestar de la gent. Mentre els governs actuïn amb aquesta inconsciència no farem res. I per tant, treballar per la pau vol dir disminuir l'espècie militar, vol dir disminuir el comerç d'armament, vol dir ser capaços de veure moltes coses d'aquestes i tinc l'impressió que desarmament, per una banda, desmilitarització, per altra, negociació de conflictes, són els camins que ens han d'educar cap a la pau, a part també, evidentment, d'una educació cap a la pau, en la qual no únicament els responsables són les escoles, que ho són molt i que en certa manera ho fan molt bé, la pròpia Universitat de la Pau té un programa que es diu Teixint Xarxes, que treballa en aquesta direcció, sinó també i sobretot els grans mitjans de comunicació que sovint ens ofereixen un exemple d'una societat bèl·lica, d'una societat militaritzada, que no ens porta enlloc. Seria un altre camí. Per tant, jo diria educació, desmilitarització, desarmament, resolució de conflictes. Són aquests camins que la Pau ha de continuar tirant endavant.
Has parlat del projecte educatiu Teixint Xarxes, que està adreçat a les escoles primàries. Voldria que ens facis 5 cèntims en què consisteix aquest projecte i quina importància té que els nens de ben petits treballin en temes de pau.
Bé, en realitat el nostre projecte, l'educació Bolau, es pot fer evidentment des de l'escola infantil, tot i que el nostre projecte de 5 xarxes va destinat sobretot a secundària i d'una manera molt particular en els estudiants de tercer ESO. Ja fa bastants anys que amb la col·laboració de l'Ajuntament i amb els instituts públics de Sant Cugat i de fa un temps també amb alguna escola concertada, doncs des de la Universitat de la Pau es fa un programa educatiu en aquest moment en els nanos, explicant-los una mica dues coses. Per una banda, l'arrel dels conflictes de tota mena, conflictes socials, conflictes veïnals, conflictes entre països, conflictes escolars, conflictes familiars, i després, en segon lloc, una mica, quines són les actituds de responsabilitat que la canalla ha de tenir. Això, evidentment, es fa amb un nivell educatiu que sigui ben comprensible, i es fan molts jocs d'interacció, jocs de participació, exemples i altres, doncs, diguem-ne, capacitats que els monitors tenen per convèncer la gent que la pau és possible. Continuarem fent aquest programa i fins i tot tenim la possibilitat d'extendre-ho cap a altres municipis veïns, com ja s'ha dit més d'una vegada.
Bé, hem parlat amb l'Arcadi Oliveres, president de l'UNIPAU, perquè aquest dijous arrenca la 25a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Us recordem que totes les conferències es faran al Centre Borja, localitzat al carrer Llaceres número 30 de la nostra ciutat. Arcadi, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres per aquesta difusió que cada any anem fent molt correctament i molt cordialment a la universitat. Moltes gràcies.